Són les 10 i 24, les 17 i 24 a la remissió. Nosaltres seguim aquí, el de Far a Far, per parlar amb Naida Gascón de l'associació que lluita pels drets dels animals, Anima Naturalis. Us ho vàrem contar en un informatiu, al comentari de premsa, la notícia, no?, sobre aquesta granja avícola de Mallorca que tenia el certificat de benestar animal, però que va ser investigada per dues entitats i es van descobrir, doncs, les pèssimes condicions en les que vivien aquestes aus. Doncs, per això, Naida Gascón, avui, d'Anima Naturalis, ens explicarà que la seva associació està denunciant un auge d'aquestes macrogranges a Europa. La tenim aquí al telèfon. Aida Gascón, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, Aida? Com estàs?
Molt bé. Gràcies per donar-me aquest espai i parlar dels animals.
De res, nosaltres encantats. No sé, Aida, en primer lloc, ens podries explicar una mica, perquè ens situem, què és una macrogranja?
Bé, una macrogranja, tècnicament, no seria un, diguéssim, un concepte que estigui, diguéssim, regulat, val? No, tècnicament no és una paraula que... Però sí que tothom sap, no?, o ens podem imaginar el que significa una macrogranja. El que podríem dir que és una explotació d'animals de granja que té una capacitat i una densitat d'individus, d'animals per metre quadrat, que és superior a la majoria de les granges que hi ha al nostre país. I el fet de que es considerin macrogranges és perquè arriba un moment en què la densitat d'animals és tal que llavors ja aquestes granges estan obligades a emetre un informe del tema dels residus i de les emissions de diòxid de carboni que emeten aquestes granges, no? I aquí és quan estan obligades a emetre aquest informe per comunicar-ho al Ministeri d'Agricultura i de Medi Ambient. Però cada vegada en tenim més. Diguéssim que a Espanya, doncs, estan creixent moltíssim aquest tipus d'explotacions, a la Unió Europea en general també, i estaríem parlant de més de 22.000 granges industrials de cria intensiva, que es podrien considerar moltes d'elles macrogranges, sobretot de porcs i de pollastres.
És una mica com que el tauró s'està menjant el peixet petit, no? Com que les petites granges, aquestes, doncs, empreses més familiars i tot, estan desapareguent en favor de, doncs, propietats cada vegada més grans, no?
Exacte, és el mateix sector el que s'està canibalitzant a si mateix. És a dir, que l'enemic el tenen dins perquè, efectivament, a Espanya cada vegada hi ha menys granges, però més grans, i en mans de menys persones, que són, doncs, grans empreses que, en comptes d'haver-hi petites granges de criar, doncs, bé, més humanitàries, podríem dir, doncs cada vegada, doncs, això es converteix més en una indústria, són enormes factories plenes de pollastres, plenes de porcs, amb unes condicions totalment infrahumanes, horribles per a aquests animals durant el temps que viuen. I tot en mans de quatre empreses que el que fan, doncs, és fer aquest negoci sense cap tipus de mirament.
Clar, empreses que entenc que no tenen ni per què ser empreses, doncs, només d'aquest sector, no? Que poden ser empreses que el que busquen com és invertir en diferents llocs del mercat on hi hagi beneficis.
Exacte, ens hem de treure aquesta idea del cap de la granja bucòlica. Això pràcticament ja no existeix. Tots són, doncs, això, empreses, macroempreses enormes que tenen diferents tipus de negocis i un d'ells, doncs, és el sector primari, no? Doncs bé, els és igual criar porcs que qualsevol altra activitat, no? Sí. Al final l'objectiu és tenir beneficis i, evidentment, tot el que sigui la indústria de l'alimentació genera molts beneficis. Però, clar, a costa de què? A costa de la salut dels animals, del benestar dels animals, a costa també de la nostra salut i també, bueno, o almenys de la salut de les persones que consumeixen productes d'origen animal, a costa també de la salut de totes les persones, perquè aquestes enormes granges emeten moltíssimes emissions de diòxid de carboni i contaminen les aigües. I hi ha un problema també amb els purins, no se sap què fer amb tants i tants purins concentrats amb tantes quantitats tan enormes. I és un problema pel medi ambient, evidentment.
Clar que sí. Quines implicacions a nivell de salut tenen els productes que es fabriquen en aquestes macrogranges? És a dir, quins tipus de tracte els hi donen perquè aquests productes arribin a ser perjudicials per la salut de les persones en moltes ocasions?
Doncs mira, el primer de tot és el tema dels bacteris, no? Cada vegada s'està reconeixent que la gran pandèmia que vindrà en els pròxims anys és la immunitat als antibacterians. Això què vol dir? Que quan ens fiquem malalts, arribarà un moment que no, diguéssim, que qualsevol antibacterià ja no tindrà efecte sobre nosaltres, perquè a través del consum de productes d'origen animal ens haurem immunitzat, perquè indirectament estem consumint molts i molts d'aquests antibacterians que se'ls administra a tots els animals de forma preventiva. És a dir, tots els animals de les granges, tots estan medicats amb uns nivells molt més elevats que la resta de la Unió Europea. Estem superant de llarg Alemanya i tots els altres països. Espanya és líder en l'administració d'antibiòtics als animals i ho fan de forma preventiva, no perquè estiguin malalts. És que les condicions en les que viuen aquests animals, com que es consideren ja que són totalment tòxiques per ells, per la inhalació dels propis diguéssim, tòxics que desprenen els purins, els espais tancats, el no poder desenvolupar les seves activitats normals, l'estrès, l'angoixa, etc. Doncs ja d'entrada se'ls administra molts antibiòtics. I això què farà? Doncs que ens farà una societat resistent als antibiòtics, i que si ens fiquem malalts per una cosa que fàcilment es podria curar amb un antibiòtic, doncs al final ens farem immunes, resistents, i no hi haurà manera de curar-nos. Per tant, aquest és un tema que comença a preocupar i jo diria que és el principal problema d'aquestes granges. Després, evidentment, estem menjant animals malalts,
yeah.
Animals que generen tumors i que si no fossin enviats a l'escorxador als pocs mesos de néixer, moririen per enfermetat o per deformacions, per tumors i per diferents problemes físics.
En quant al tracte que se'ls dona, en quines condicions viuen aquests animals? O sigui, hem pogut veure algunes fotografies molt impactants. També, si no em record malament, en Jordi Évole també va fer un documental sobre porcs que també va causar doncs, molta indignació, no? Perquè al final, quan tu veus, tu menges i més o menys jo crec que ho saps, però quan ho veus se't posa la pell una mica de gallina, la veritat.
Sí, jo crec que la realitat supera la ficció i ens ho podem imaginar, però jo recomano a tothom veure aquests vídeos. Només cal ficar al Google granjas de engorde de cerdos o investigació granjas de cerdos o granjas de pollos, etc. I hi ha molts vídeos a YouTube, vull dir, cada vegada hi ha més informació, però és veritat que el que passa és que és una realitat incòmoda que no ens agrada veure.
No.
Però la realitat d'aquests animals des de que neixen fins que són enviats al escorxador són animals amuntegats entre ells amb pràctiques de canibalisme, de gangrena, de tumors, de ferides sense atenció veterinària, perquè en granges on potser hi ha 3.000 porcs, només hi ha un veterinari, només hi ha una o dos treballadors que estan doncs, bueno, vigilant que els animals, que els mecanismes automàtics d'alimentació funcionin i poca cosa més. Retirar els cadàvers, perquè a totes les granges sempre hi ha animals vius convivint entre cadàvers i els treballadors, una de les seves tasques és retirar aquests animals morts, però a vegades no donen a l'abast perquè hi ha doncs, bueno, potser pics, una de calor i de sobte es moren molts i bueno, al final de, doncs, per exemple, també les truges gestants, per exemple, són mantingudes en gàbies metàl·liques que només tenen 2 metres quadrats i així estan durant molts mesos de gestació, de cria i fins que ja doncs, pareixen, que és un espai on no es poden moure, no es poden moure ni donar-se la volta. I és una cosa que provoca doncs, molts patiments físics extrems.
Per què no es controla? O sigui, a més, en teoria, no? Hi va haver una llei de benestar animal fa poc. Per què fan les administracions en aquest sentit?
Doncs mira, està molt bé que fiquis el focus en aquest punt, perquè el problema aquí és de base. El problema és que tenim una normativa totalment obsoleta. Fa 20 anys d'antiguitat que té aquesta la normativa de benestar animal de tota la Unió Europea, que és la que diguéssim, amb aquesta llei de benestar animal és la que tots els països han de complir, no? Fa 20 anys que es va crear. Des de llavors han canviat molt les coses. Avui en dia tenim coneixements molt més avançats sobre comportament animal, sobre la capacitat que tenen de patir estrès i angoixa en determinades situacions, com els afecta el tipus de captivitat extrema a la que són sotmesos en els models de cria intensiva i com els afecta una mala nutrició, també. Pensa que els animals destinats al consum se'ls alimenta de manera que engreixin molt i en molt poc temps, a una velocitat rècord. Per tant, amb tots els coneixements que tenim avui en dia, com és que encara ens mantenim amb una llei de fa 20 anys? Aquesta normativa és el que estem demanant des d'Ànima Naturalis i moltes altres entitats, de que des de Brussel·les doncs, es modifiqui, s'actualitzi amb els coneixements que tenim avui en dia. Però, clar, això implicaria reconèixer que els animals estan patint un estrès i una angoixa i uns problemes físics enormes i suposa un canvi en el sistema i en el model alimentari. És que ja estem consumint molta carn, som cada vegada més milions de persones i no només ens hauríem de ficar el focus en millorar les condicions de benestar animal, sinó que també nosaltres, com a consumidors, hauríem de tenir la responsabilitat de disminuir dràsticament el consum de productes d'origen animal, de carn, d'ous, de llet, de làctics, qui s'hi anima, doncs fins i tot eliminar-ho completament, perquè a nivell nutricional no ho necessitem. Jo entenc que és veritat que a nivell cultural i d'hàbits i de costums, doncs és un tipus d'alimentació molt arrelada al nostre sistema cultural, però és possible, cada vegada són més persones les que decideixen eliminar el consum de productes d'origen animal de la seva alimentació, però si més no, el que sí que estem veient és que cada vegada hi ha més gent que redueix, que decideix reduir, que estem en uns nivells de consum de carn totalment fora de les recomanacions, estem molt per sobre de les recomanacions de l'OMS, i a nivell mediambiental tampoc és sostenible seguir amb aquest creixement de població i amb aquest creixement dels nostres hàbits alimentaris.
Totalment. Sobre aquesta responsabilitat, no, del consumidor, com a consumidor, tu com pots saber si un producte que estàs comprant ve d'una macrogranja o no? Es pot saber?
Doncs no es pot saber. Només es pot saber en el cas dels ous. Els ous és l'únic producte d'origen animal que en el que és la closca tenen uns números, no?, que et fiquen la data de caducitat, etc. I llavors el primer número de tots és o un 0, un 1, un 2 o un 3. Si és un 3, significa que aquestes gallines han estat criades en gàbies de bateria, no? Bueno, gàbies en gàbies. Vull dir, ara s'ha modificat una miqueta el model, però segueixen sent gàbies, estan tancades i no es poden sortir d'allà. En el model número 2 serien gallines que estan criades en naus, ja no estan en gàbies, però sí que estan en naus tancades, no tenen accés a l'aire lliure mai, des que neixen fins que són enviades a l'escorxador, però com a mínim tenen certa llibertat de moviment. I el número 1 serien en gallines que sí que estan en naus, però en determinades hores del dia poden sortir a l'exterior i tenen terra i poden veure la llum del sol i bé, doncs tenen unes condicions una mica millors. I les del número 0 seria exactament el mateix que les de l'1, però a més amb alimentació ecològica. En el cas dels ous és l'única, vull dir, és l'únic producte del qual ho podem saber. En la resta d'animals no existeix una etiqueta oficial governamental que expliqui el tipus de criança.
Reclameu també això? Que hi hagi més transparència a l'hora de que el consumidor pugui saber quines són les condicions dels animals que menja, que no sigui el mateix comprar una carn, a lo millor, bé, no sé si ni tan sols si existeix la possibilitat, però que hi hagi una espècie de distintiu que pugui diferenciar quin tipus de carn és, perquè de vegades ens pensem que comprem a la carnisseria doncs el pollastre aquell que és el groc, no el blanc, i ens pensem que igual viu millor, igual no és així, no?
Clar, falta molta informació. Això que comentes del pollastre groc i blanc és una tècnica de màrqueting, i és que el pollastre groc simplement ha estat alimentat amb blat de moro, i per això és més de color groc, i el pollastre blanc ha estat alimentat amb soja. Els dos ingredients poden ser igual de transgènics, no n'hi ha un que sigui millor que l'altre. Per tant, menjar pollastre blanc o groc és exactament el mateix, és animals criats de forma intensiva, que creixen en molt poc temps, de forma molt ràpida, de manera que quan ja assoleixen el pes que es considera en el sector, que ja estan preparats per a mirar l'escorxador, són animals que ja, és que si estiguessin uns dies més, moririen d'asfíxia i amb les seves potes ja no són capaces de sostenir el seu propi pes perquè no estan preparades les seves articulacions, ossos i musculatura per suportar tant de pes en tan poc temps, no? Mm-hmm. Creiem que sí que seria important aquest etiquetatge, mm-hmm, per donar més informació, però què passa? Que realment no és possible un altre model, probablement, perquè què volem? Volem carn que sigui tendra. Mm. Aquesta tendresa de la carn, com s'aconsegueix? Mm. Doncs amb animals, amb vedelles engabiades que no es puguin ni moure perquè no puguin desenvolupar la musculatura, i el mateix amb els porcs. Volem porquets petits que no puguin exercir la musculatura i, per tant, l'única manera és impedir-los el moviment al màxim possible. I així és com s'aconsegueix que la carn sigui tendra. Si ara els animals visquessin en llibertat com antigament, no és una carn apreciada actualment per la societat. Per tant, és que són moltes coses que s'hauria de reduir el consum de carn, mm-hmm, s'hauria de canviar aquests gustos que tenim, que hem anat s'han anat refinant, no?, amb el pas del temps, i bueno, és un canvi social, polític i estructural de tota la societat, econòmic també, evidentment econòmic, perquè és un motor, no? Ningú nega que la ramaderia és un motor de molts països i especialment a Espanya, però s'ha de canviar, s'ha de modificar aquest motor i tirar més per les proteïnes vegetals, que són molt més econòmiques, més sostenibles, més saludables, i s'ha de buscar la manera de que també es pugui fer negoci d'aquí d'una forma menys depredadora dels recursos que tenim i d'una forma més empàtica.
Mm-hmm. Doncs totalment d'acord, Aïda. Moltes gràcies per aquest missatge, aquestes reivindicacions. I res, que tinguis molt bon dia, molt bona feina i molt d'èxit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu.